comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Javi Miguel.
Tinc la sensació que Xavi li té fe. Has tossit? Sí, perquè la paraula fe no m'agrada.
I també amb el nostre Bernabéu, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
A la TNT.
M'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha perdut 3-1 a Valladolid, dos gols molt ràpids del Valladolid per començar, un en pròpia porteria de Christensen, l'altre de penal que ha comès Eric García. A la primera meitat el Barça ha tingut ocasions, Ter Stegen s'ha quedat al vestidor al descans per assegurar el Zamora, a Iñaki i Peña li han fet un gol, el 3-0 al Valladolid a la segona meitat, Lewandowski ja cap al final ha fet el 3-1 per maquillar el marcador i el resultat, partit típic d'equip que necessita contra equip que necessita poc, el del Barça. Què és el que t'ha agradat, Ricard?
L'impacte de pilota de Pablo Torre. Ens ha demostrat que és un jugador que no només té talent, que sap moure's entre línies, que sap girar, que té última passada i que té un contra un, sinó que té un impacte de pilota privilegiat. Cada cop que ha picat un córner ha posat una pilota amb safata per la rematada. Han pogut rematar-ne un Sergi Roberto, l'altre Christensen. Estem acostumats a tota la temporada amb molts corners que ha picat Rafinha, que s'han quedat al primer pal, i la sensació és que van tots amb música. És una qüestió a valorar. Valorar tenir un jugador que a la pilota aturada dona tant per la rematada és un punt a favor, i estem parlant d'un jugador que no té confiança, que no té continuïtat i que per tant podia tenir poc tacte de pilota perquè no ha tingut tampoc gaire minuts, vaja, no ha jugat amb el Barça Atlètic, és a dir, el ritme de competició a vegades també et treu aquest punt de tacte, aquest punt de delicadesa, i avui ens ha ensenyat que és un jugador molt interessant i que no sabem ben bé què és el que ha passat amb ell aquesta temporada, però que des del punt de vista de perfil, de característiques, de qualitats, de virtut, de talent, encaixaria perfectament en allò que Xavi volia, i probablement per allò que Xavi el va trucar per dir-li vin al Barça, cosa que no s'ha, després no ha tingut la continuïtat en els minuts de competició.
Sobre què tens dubtes?
Sobre Eric, si Eric Mitjcentre és una opció amb recorregut. Jo crec que és una opció una mica forçada. Més enllà del partit d'Eric, ha tornat a sortir molt penalitzat, amb dues concessions que taquen la seva actuació, que probablement té coses bones, com per exemple el que deia el Carles, la primera part que ha jugat de mig centre, el 95% d'intervencions, 42, són a un o dos tocs, vol dir que la velocitat de la pilota, Eric la té clara, que veu la passada fàcil, que en una posició no has de cometre errades, no pren riscos i dona molta continuïtat. Però jo tinc la sensació que és que estem buscant-li un espai, diríem, amb calçador. Com a lateral dret avui ha tornat a sentir-se incòmode i ha tingut aquest problema també amb el gol, però no només aquesta acció, una pèrdua de pilota, molts problemes amb la línia lateral per triar una bona opció, tot allò que veu des de la zona central de cara quan està en una posició lateral no se sent còmode, i després mostrant algun signe d'abatiment, no? de sentir-se vençut, tocat, com amb poca capacitat per rebel·lar-se contra allò que li està passant. No crec que ho faci malament, però estem parlant de partits que són relativament assequibles, que no tenen una exigència alta, i sobretot perquè Eric aquí moltes vegades sobre una pressió alta que no la va tenir ni de l'Elx ni del Valladolid gaire, li costa girar. Avui, per exemple, quan el Valladolid es tirava l'home a home, ell fugia, marxava, és a dir, no s'apropava als centrals per sortir, ho feia De Jong. És a dir, que jo crec que és més voler que poder, és a dir, és més una fantasia que una realitat, sobretot perquè no podrà tenir continuïtat i perquè jugar cada dos mesos un partit de mig centre quan tota la carrera has jugat a central costa imaginar-t'ho. Quan hi ha aquests canvis tan radicals ha de ser que calci perfecte, és a dir, que el primer dia diguis, ostres, és que aquest jugador com és que ha estat tant de temps sense actuar en aquesta posició, i jo crec que el cas d'Eric ben bé no és aquest, és més, són més les ganes de tenir-lo a la plantilla i de buscar-li un espai.
I què és el que no pots entendre?
l'obsessió amb els rècords de Ter Stegen. En general, amb els rècords i les marques, que formen part molt del món que vivim i del moment que sentim, no? Tot el que són registres, estadístiques, a vegades tenen una sobredimensió. Jo crec que en una altra dècada, on els números i el big data no estiguessin tan de moda, avui Xavi no hauria fet jugar a Ter Stegen. Ter Stegen és el Zamora, Ter Stegen serà el Zamora històric si no queda penalitzat, i després del que ha passat avui tinc la sensació que no jugarà més, i hi havia encara l'opció de ser el porter amb més porteries a zero de la història de les grans lligues, perquè clar, ja estem parlant de les grans lligues, de la història de les grans lligues, i clar, prendre-li 45 minuts a Iñaki Peña, que podien haver estat 90, perquè Ter Stegen continuï fent rècords que no els podrà posar al currículum, em sembla que és sobrer. Sobretot perquè per mi és molt important que el segon porter estigui en dinàmica competitiva. Aquest any ha jugat 2 partits de Copa, 1 partit de Champions, estan classificats 45 minuts avui. Clar, Iñaki Peña necessita minuts de competició, perquè si no, si un dia té un mal de cap Ter Stegen amb algun problema físic, clar, la distància entre Iñaki Peña i Ter Stegen és molt llarga. Jo a Iñaki Peña li hauria donat tota la Copa. Jo ja entenc que el Barça està en urgències i que per tant Xavi valora molt la possibilitat de guanyar un títol, i tal com anava la temporada, doncs la Copa era una opció atractiva, però jo crec que hem de tenir una mirada una miqueta més a llarg termini o a mitjà termini. No podem mirar tant a curt termini. El club s'està movent en tots els registres tant a curt termini, a vegades per obligació des del punt de vista econòmic, que hauríem de mirar una miqueta més enllà amb el tema futbolístic. I hem hagut de passar per la situació de substituir Ter Stegen al minut 45 perquè no perdi el Zamora, i perquè ja no podia batre el rècord avui de les porteries a zero. Veurem què passa en els dos últims partits, però jo crec que hem de mirar més a la plantilla i les necessitats de plantilla, les necessitats reals del present, del minut a minut, que no pas als llibres d'història.
La recerca, un pèl excessiva de rècords i marques per a Ter Stegen. Avui ha estat titular, ha rebut 2 gols, s'allunya del rècord de porteries a zero i l'han canviat al descans per assegurar el trofeu Zamora. El partit d'Eric García ha tornat a sortir a massa fotos. Primer de mig centre ha fet un penal, després com a lateral ha fet malament una acció de fora de joc en la jugada del 3-0, i l'impacte a la pilota de Pablo Torre genera molt perill a la pilota d'aturada. Ha fet una bona primera part Pablo Torre, l'han substituït a la segona. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Valladolid 3-1. Ara escoltarem Xavi Hernández i sentirem el nostre Bernabéu.
A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què, un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida.
Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El nostre Bernabéu.
Bona nit, David.
Bona nit, Ricard.
Bé, el Valladolid respira i el Barça... Hi ha hagut un moment que amb el 3-0 i el pal es podia haver endut una ferida més grossa, jugant.
Sí, ha vorejat el 4-0, claríssimament. No sé, jo crec que Xavi, evidentment els deures estan fets, la Lliga s'ha aconseguit, però ets el Barça. Jo crec que la segona part... et poden penalitzar 2 accions a la primera part, com així ha estat, tenir 4 o 5 arribades i anar-te'n amb un 2-0, crec que la segona part no és admissible, sincerament. O sigui, el Barça no pot fer una segona part fora de casa com la que ha fet avui a Valladolid. Jo crec que la imatge que ha de donar l'equip és més professional, i crec que de cara a les dues últimes jornades Xavi té aquest deure per davant, no? Revitalitzar una mica l'equip i aconseguir que la imatge s'acosti, si no del tot, si com mínim una mica més a aquest equip competitiu i responsable que hem vist al llarg de tota la temporada en general.
És que regular la distensió a vegades és molt difícil, tot
molt difícil,
aquest punt d'equilibri. S'ajunta
tot.
De... Sí.
S'ajunta tot, Ricard. Regular la distensió és difícil. Si hi ha jugadors que en plena tensió i en plena competitivitat també han demostrat que el decalatge entre els jugadors que, que han estat habituals i la resta ha estat molt gran, doncs imagina't ja en una situació en què tot està dat i beneït, que s'ajunten també sensacions personals, de que s'acosta al final de temporada i hi ha molts jugadors que no saben si estaran al club la temporada que ve. Jo crec que gestionar això és complicat, però vaja, espero que durant, durant el que resta de setmana... Xavi trobi la fórmula perquè, com a mínim, davant del Mallorca i del Celta, l'equip acabi amb millors sensacions.
Surt penalitzat, Eric, avui, David.
Sí, la veritat és que sí. Sí, jo quan t'he dit, m'has preguntat a la mitja part si li veia recorregut, evidentment li veig recorregut com a recurs o com a alternativa, però això vol dir que li veus possibilitats de posar una escena en partits de perfil baix, amb la qual cosa ja estem parlant d'entrada, si no hi ha... És a dir, si no hi ha lesions o absències importants en jugadors de la primera línia, que l'Eric jugarà pocs partits la temporada que ve. Xavi ha frenat la seva sortida aquest estiu, el vol a la plantilla, però si no és capaç de donar un pas endavant és evident que igual la pròxima temporada, quan acabi, s'haurà de plantejar el seu futur. És una llàstima. Jo crec que va fer un gran començament de temporada. Em consta que havia treballat durant l'estiu aspectes com la contundència i la possibilitat de guanyar duels. En la sortida de pilota és un jugador que no tindrà mai cap problema, perquè és net, és pulcre, com diria Xavi, i va fer uns primers partits molt bons. La veritat és que fins que es va lesionar, jo crec que va fer una arrencada de temporada bona, però després es va lesionar, ja no va entrar, ha tingut molta competència, inabastable, i s'ha diluït, i evidentment que aquests moments de partit el retraten. Sí.
Per acabar, que abans no t'ho he preguntat, la gestió de la porteria, què et sembla tot plegat, els rècords i el que hem viscut avui?
Jo hagués preservat bàsicament el primer rècord, que és el de la el Zamora històric, i hagués donat bola de seguida. Potser el partit contra la Reial, no? Una festa
a
l'estadi, homenatge a l'equip, que a la base de l'11 tipus, que ha estat campió de Lliga, el comiat de Busquets, l'entrega del títol, d'acord, Ter Stegen, no? Però a partir d'avui jo hagués posat Iñaki Peña a la porteria. Evidentment hi ha molta diferència entre els dos, però clar, és el que tu dius. Vull dir, si hi ha una posició en la que es nota més la falta de minuts i de pals i de continuïtat, és la porteria. I a Peña, doncs, se li nota que, evidentment, li falta vol i li falten minuts. Jo l'hagués posat a l'inici avui.
Sí. I a partir d'ara s'entén que els dos últims partits potser jugar Iñaki Peña, no?
Ja jo crec que sí. Jo crec que sí. Seria el més lògic. I per cert, impactat amb lo del comitè de competició.
Ah, sí, home.
Et dic una cosa, jo ho he posat a fa un moment.
Precedent perillosíssim.
No, és un indult. És un indult. Directament és un indult. És a dir, si tu creus que les imatges s'han sesgat i realment el VAR ha actuat malament, doncs aleshores sanciona a Mardashvili o a Maduro.
Però
treure-li una vermella a un futbolista que està demostrat a través de la imatge
que ha agredit,
no té precedents.
Escolta'm,
és un indult producte de la força mediàtica que té el Madrid.
És que hi ha un cas que hem valorat a través del VAR, que és un exemple molt significatiu, que és tu fas un gol, et treus la samarreta, t'ensenyen la groga, el VAR revisa l'acció, anul·la el gol i no t'anul·len la targeta, perquè t'has tret la samarreta. Encara que l'acció del gol sigui invalidada i que provoca la teva acció posterior, es manté. Per tant, si l'agressió és que l'agressió és claríssima. Com dius tu, pots tocar una altra cosa, però no, el cop de Vinícius no el pots tocar.
Si és evident, si és que no hi ha discussió ni debat possible, és a dir, si jo en un partit t'agredeixo, ningú em veu, i tu t'hi tornes i et veuen i t'expulsen, el que no és normal és que el comitè de competició després et tregui la vermella. Tu, en tot cas, si es demostra que jo he provocat l'acció, que em sancionin a mi, però no que no treguin la vermella a tu. És tan clar, és tan evident que és un indult com a conseqüència de la situació política que s'ha generat al voltant de Vinícius, que és molt bèstia. I ens dona una idea del que representa l'altaveu, que per cert són altaveus que s'ajunten en el cas Vinícius, però quan a Guardiola li diuen de tot el Bernabéu,
no passa res.
Aleshores, els altaveus no s'alineen no. tanta facilitat.
I som capaços de passar en 24 hores d'un extrem a l'altre. La qüestió és que vas fent cops de volant aquí i vas desvirtuant tot plegat. Però vaja, tindrem temps per parlar-ne. David, digue'm el millor del partit que t'hagi semblat.
Frenkie de Jong.
Doncs gràcies, David, perquè per la col·laboració aquesta temporada. El David ens manté la línia alta. És d'aquests jugadors que quan apareix al partit la intensitat no baixa i estic molt content de que ens hagis
ajudat. Ja fa temps que me l'han de donar al peu, a l'espai no hi vaig. No hi anava quan era jove, imagina't ara, però vaja.
Però la guardes,
mantenim el to.
Sí, la guardes. Moltes gràcies, David.
Ha estat un plaer, Ricard, gràcies a tot.
Bona nit.
A tu i a tot l'equip.
Bona nit.
Vinga, que vagi bé, adéu-siau.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Si escoltes aquest partit des d'una ràdio, quan acabi, hauràs consumit 60 watts d'energia. Però si tens plaques solars a casa i una bateria, serà com si n'haguessis consumit zero. Solideo t'ofereix la millor tecnologia, un equip d'instal·ladors propis i 25 anys de garantia per assegurar un estalvi màxim. Informa-te'n a solideo.cat i suma't a la transició energètica. Until the color of a man's skin is up no more significance than the color of his eyes. Miss a war that until the basic.
És la cançó de Bob Marley que ha inspirat el missatge que avui lluïa Rafinha a la seva samarreta.
I aquest és el tros de cançó que diu el que tenia escrit Rafinha?
Sí, diu que mentre el color de la pell sigui més rellevant que el color dels ulls, ens cridem a la guerra.
Doncs espera,
la brillantor dels ulls.
Arriba Xavi a la sala de premsa amb Bob Marley de fons. Amb un anorac, perquè...
Buenas noches, buena nit. Empezamos la rueda de prensa con el entrenador del Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Empezamos con el turno de Catalunya Ràdio. Aquí delante, por favor. Sí, gracias.
Bona nit, Xavi.
Bona nit.
Deixa'm preguntar-te per la gestió de la porteria. Per què tries Ter Stegen avui i al descans el substitueixes?
Bé, primer perquè volem ser l'equip menys golejat de la història. I després perquè vull que també el Marc aconsegueixi el Zamora i aconsegueixi ser el porter menys golejat de la història de la competició. Per això trio a Marc. Després el canviem precisament per això, és un dels motius, i perquè aquí s'ho mereix. Crec que sempre entrena bé, és un exemple, i donar-li l'enhorabona que avui ha debutat a primera divisió.
Hola, Xavi. Volia preguntar... Gerard Ballera, en directe del Barça Juga RAC1. Volia preguntar, havies dit a la prèvia que volíeu defensar amb honor i volíeu acabar bé la Lliga. No sé quina valoració em fas avui del partit, especialment de la primera part. Gràcies.
Bé, per una part... No, la primera part hem estat bé. Jo crec que hem encaixat dos gols per errors nostres, fruit potser de la destensió de que no tenim un objectiu principal, un objectiu clar. L'objectiu ja està complert i això fa que la tensió baixi, no, d'alguna manera. Bé, per una part, doncs, és natural i entenc aquesta destensió, però ja fins aquí. Fins aquí ja són dos partits, doncs, que no tenim la tensió suficient i crec que hem de donar millor imatge. Hem de donar millor imatge. Sense estar emprenyant, ni molt menys, però a mi em odio perdre, no m'agrada perdre. I portem dos partits seguits perdent, tot i tenir l'objectiu fet i cobert i fer una gran temporada. Crec que el diumenge davant de la nostra afició és l'últim partit del Camp Nou, despedim a Sergio Busquets, crec que hem de recuperar la nostra millor versió perquè l'afició i la nostra gent s'ho mereix.
Buenas noches, Xavi. Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Noche. Un poco en esa línea, ¿te preocupa que en esas dos últimas jornadas el equipo no deje un buen sabor de boca y los otros equipos, por ejemplo, pueden estar pensando que el Barcelona no está dando el nivel del campeón?
No, nosotros hemos querido ganar hoy también, no hay ninguna duda. Hemos tenido muchas ocasiones, Masip ha estado extraordinario, lo hemos intentado a pesar del 2-0, que ya digo, yo creo que es fruto de nuestra destensión, ¿no? Falta de tensión, porque no tenemos un objetivo colectivo claro y ya está conseguido el objetivo, ¿no? A partir de ahí creo que tenemos que mejorar, está claro. Nos quedan dos partidos y queremos recuperar nuestra mejor versión para nosotros mismos, para nuestra gente. Además tenemos ahora una motivación extra que el domingo despedimos a Busi y despedimos el Camp Nou, así que bueno, tenemos ya un aliciente más para dar nuestra mejor versión, sí.
Xavi, hola, aquí Elena. Hola. Condis, Cadena Cope. Permíteme que me desvíe un poco del tema porque es noticia que le han quitado la cartulina roja a Vinicius. ¿Cómo lo valoras esta decisión de competición?
Bueno, es un tema del comité de competición, yo tampoco puedo opinar demasiado, ¿no? Yo dejé claro ayer el tema del racismo y los insultos, creo que fui bastante claro. Yo creo que en este sentido la expulsión no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero bueno, hay un comité de competición y ellos deciden.
Adrià, aquí delante.
Hola, Xavi. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches, Adrià Alves, en directo para el larguero de la serie Moguts de Ser Catalunya. Hoy hemos sabido que estos días has tenido una conversación con Jules Koundé y al parecer te ha dicho que no está cómodo jugando de lateral derecho. No sé cómo ha ido esa conversación y si crees que hay riesgo de que se pueda marchar realmente en verano o no.
No, yo con Jules hablé, sí. Hemos tenido una conversación, los dos salimos contentos, quedó claro por dónde iba la conversación. Yo le fui muy claro también a Jules, pero no veo... Sí, ya sé que hay mucho ruido con eso, pero yo creo que el jugador salió contento y yo también, así que no veo ningún problema.
Edu.
Hola, Xavi. Edu Polo, Mundo Deportivo. Hola. Tornant al partit, et volia preguntar per Pablo Torre, que ha estat la gran novetat, també ha debutat avui com a titular a primera divisió. M'agradaria saber què en penses del seu partit i sobretot de les seves accions a pilota parada, perquè a molts ens ha sorprès com llença corners i faltes. Gràcies.
Sí, ja vaig dir, no?, en una roda de premsa, que Pablo és potser el millor futbolista que tenim a pilota aturada. Ha fet un bon partit, crec que ho ha intentat, ha estat bé en la posició, ha rebut molts passes entre línies, s'ha associat bé amb Robert, ha fet últimes passades bones, bé, ha fet un partit, crec que prou correcte, no?, dins del que nosaltres a nivell col·lectiu no hem fet un bon partit, tot i l'última mitja hora de la primera part, que hem estat prou bé.
Hola, Xavi, ¿qué tal? Darío Montero. Estamos en directo en el Chiringuito y justo estamos hablando de esa retirada de la sanción a Vinicius Junior que acabamos de conocer. Ayer decías el discurso impecable y lo separas, evidentemente, la sanción de lo ocurrido. ¿A ti te parece que el comité de competición está sembrando un precedente peligroso al retirar la sanción a Vinicius?
Pues no lo sé, es que no sé si es justo. A ver, mi opinión es que los actos de racismo y de insultos hay que censurarlos. Y otra cosa son actos de los jugadores que hacen dentro del campo, que es impepinable, ¿no? Que hubo una agresión y me sorprende. Me sorprende que le retiren la roja, sinceramente. Una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Gracias, bonito.
Doncs Xavi, que no ha tingut temps per poder valorar fins i tot la situació de la sanció a Vinicius, que jo crec que ha deixat les coses bastant clares. Bé, acabem amb el tema Rafinha. La cançó que estàvem sentint era el tros de cançó de
la War, de Bob Marley. War, de Bob Marley.
I escolta'm, i teníem una versió de Sopa de Cabra, heu dit, no? Fins que el color de la pell d'un home sigui tan important com el color dels seus ulls, hi haurà guerra. Fins que els drets humans bàsics siguin garantits. Doncs mira, ara sóc aquí, mentre sentim Sopa de Cabra, a l'estíbul de Zorrilla, una abraçada entre Joan Laporta i Jordi Massip, també Enric Massip i Jordi Massip, que no tenen parentesc. Amb Rafa Juste i Jordi Massip encara vestit de porter,
ha fet un partidàs,
i també una conversa entre Xavi i Julio Baptista. No se'n recordeu?
Julio.
Sí, la bèstia.
El que passa és que no sé què fa Baptista.
Amic de Ronaldo, segurament, no?
Sí, però és molt amic de Ronaldo.
No sé si té algun càrrec a Valladolid.
No em sona. Potser sí, però...
No sé. Doncs aquí és una situació estranya, perquè normalment no tenim aquesta visió. Estem aquí compartint com si fos una zona mixta de periodistes i he vist algun jugador del Barça també, ara abraçada entre Joan Laporta i Xavi Hernández.
Podria ser que Baptista fos entrenador del Valladolid Promeses?
Sí.
Podria ser.
És.
També Mateu Alemany surt ara del vestidor del Barça... I ara sí que...
De fet, Joan Laporta s'ha posat a la porta del vestidor on sortien els jugadors i ha anat saludant un per un a tots els jugadors una vegada anaven sortint. Sí. Ara penjarem el vídeo a la xarxa.
Els del Barça?
Sí.
I ara, però els felicitava?
No, els donava els la mà, els donava ànims. Sí, que hi ha hagut algun... Recordeu que sou campions.
I ara marxa l'expedició blaugrana i abraçada de Xavi i Baptista després que tots els membres directius hagin saludat a Xavi fins i tot Mateu Alemany.
Però no has vist cares compungides, eh?
No, 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 al contrari, cares de distensió.
Relaxades.
De cares de distensió.
Com l'equip, no?
De derrota inocua.
Com d'un partit protocolari, que ja s'ha complert, s'han jugat els 90 minuts, i ara Mateu Alemany i Xavi sí que fa la sensació que s'emplaçaven com de dir, hem de parlar d'alguna cosa, eh?
Que no sigui de Condé.
Respecte a això, sí, a la prèvia li han preguntat a Mateu Alemany sobre aquest tema i sentim què ha dit.
Tenemos que preguntarle sobre una información que ha salido hoy sobre Koundé, sobre su futuro. No sé qué sabe sobre este tema, si se ha comunicado con ustedes, con alguien del club, y cuál puede ser la solución.
Estos son situaciones internas que resolvemos internamente.
Bueno, en relación a esto, a la temporada que viene, no sé cuánto depende de la Liga, que ahora se está esperando ese plan de viabilidad que se acepte, de cuánto depende de la Liga para poder fichar el Fútbol Club Barcelona.
Bueno, sí, hay dos situaciones ahí. Hay un requisito inicial que es cumplir, acreditar que hay suficiente de tesorería los próximos dos años, las próximas dos temporadas, para poder inscribir a cualquier jugador. Y en segundo lugar, establecer cuál va a ser nuestra situación concreta de fair play, ¿no? La primera, entiendo, la Liga nos ha requerido más información, estamos con ello, esperamos que se resuelva favorablemente, pero hay que esperar. Y en cuanto a la segunda, vamos a ver si hasta dónde podemos llegar, si podemos estar en la regla 1-1, en la 1-4, bueno, situación de fair play que esperamos también resolver en las próximas semanas.
Bé, i encara un passeig més de tots els directius del Barça, petons de Joan Laporta amb membres del Valladolid i...
Complicitat.
Sí, sí, bé, ha saludat tothom, sí, sí. I ara també van sortint l'estaf tècnic, ara Òscar Hernández, Sergio Alegre... Sí, com a la sortida d'un partit, diríem, amb normal.
Mireia, això de Koundé, què en sabe? Què en saps tu?
Bé... Ara parlem d'aquest tema perquè... Espera, què? Espera, que em fan moure ara. Va ser tant trànsit aquí. No, dic que ara parlarem, Xavi, perquè avui tenim un tema Koundé amb la Mireia i amb el Javi Miguel, eh? Que el tenim per aquí, el Javi, o no?
Sí, aquí estic.
Com estàs, Javi?
Bé, bé, bé. Zero preocupat, per aquest partit.
Zero preocupat.
Zero preocupat.
Tot i que el Xavi ha dit que aquesta imatge s'ha de canviar, les pròximes dues jornades.
Home, esperem no fer... Portem dues derrotes seguides. Això sempre al Barça fa mal, no?
Sí, sí.
Però bueno, campions.
Parlarem de Koundé, oi, Javi?
Parlarem de Koundé.
Molt bé. Aviam, abans d'arribar a Koundé, Mireia, tens alguna cosa o no?
Sí, bé, la primera, jo crec que en aquesta estarem bastant d'acord amb el Javi, i és que Koundé i Xavi sí que han tingut
una conversa. No, el tema Koundé, la part que ja el trucaré. Veia si tenies alguna cosa d'ara, d'aquí al vestidor, de...
Declaracions.
Algunes declaracions o alguna cosa que explicar.
Ah, sí, també. Tenim, per exemple, la de Rafinha.
Molt bé, doncs sí.
Bé, ha parlat de la samarreta i que els hi falta d'actitud.
Fue un buen partido, l'equip de Valladolid... jugaron la vida y además que nosotros jugamos un buen partido, en mi opinión. Creo que faltó un poco más de intensidad, de carácter, de ganas de vencer el partido. Y bueno, nosotros tenemos que ser hombres y asumir las responsabilidades. Y este partido para nosotros, creo que sí, que creamos un poco más de ocasiones, pero no lo ve el equipo con mucha ganas para ganar. Y bueno, nosotros lo que podemos hacer es culpar con la afición del Barça, y bueno, intentar los dos partidos que queda hacer nuestro mejor y ganar los dos.
Rafa, en las últimas horas evidentemente ha habido un tema complicado para tu amigo Vini. Le has querido dedicar ese mensaje, ¿no? Me imagino que lo que llevabas puesto era ese texto que también él lleva tatuado.
Claro, yo quería demostrar este mensaje si hubiera marcado, pero no pasó y me salió en la cabeza en hacer esto si hubiera el cambio, y el cambio fue hecho, y yo lo que puedo hacer por el tema este de racismo voy a hacer siempre, voy a pelear por esto. Y bueno, es que las cosas siguen pasando y nunca cambia nada. Entonces hay algunas personas, lo más poderoso de sea del país, del mundo, tienen que tomar providencia para que esto pueda cambiar, porque siempre pasa lo mismo. Lo problema es que la persona mira al otro lado y finge que no está pasando nada, pero la verdad es que está pasando, todos los partidos pasan. Hay algunos jugadores que son son perseguidos más que otros, pero esto pasa siempre y hay alguna cosa que tiene que cambiar y los responsables tienen que pagar por eso.
Ha dit que no ha visto ganas de ganar o alguna cosa així? Pot ser que hagi dit aquesta frase? No he visto muchas ganas de ganar.
Que faltava una mica d'actitud, no?
Sí,
actitud. Jo m'he quedat més amb la idea d'actitud, però potser sí que ha parlat de ganes.
He sentit, a mi m'ha semblat sentir la frase no he visto muchas ganas de ganar.
De carácter, de ganas de vencer el partido y bueno, nosotros tenemos que
ser... Ganas de vencer.
Bé, doncs, Rafinha, que és inconformista, eh? És dels que més, més ambiciós ha estat a la primera part i que cada cop que parla, diríem que...
Bé, rebel.
Quan s'enfada amb el canvi, eh?
Avui s'ha tornat a enfadar.
Avui també, sí, han hagut unes imatges que s'han vist posteriorment de que arribava a la banqueta i es començava a queixar de que l'havien canviat i han set Sergi Roberto i Busquets que li han hagut de dir que parés, que ja n'hi havia...
Ah, sí?
Jo crec que Sergi Roberto volia mirar què posava la samarreta.
No, li estava... I després Busquets també li han dit que...
No, Busquets és una cosa, Sergi Roberto per mi és una altra.
Però una cosa, això vol dir que ha mostrat signes de disconformitat evident, amb el canvi?
Sí, les imatges...
Però si no l'arriba a canviar no pot ensenyar la samarreta, no?
Ja ha fet un favor,
bé, ha buscat el gol bastant, eh?
Sí.
Però clar, si no hagués arribat el gol, tens raó, Xavi, que no sé com ho hauria fet. Bé, jo crec que Rafinha ja sap que el canvi sempre, gairebé sempre, li toca. Per cert, que l'Edu Pol em diu que el Julio Baptista va formar part de la promoció d'entrenadors amb Xavi, com Luis García. D'aquí que aquesta conversa que hem vist tan extensa entre tots dos. Anem al tema d'Eric i Pablo Torre, que em sembla que són els dos... Bé, algú vol dir alguna cosa sobre el tema porteria? Javi, què et sembla tu això de la porteria?
No acabo d'entendre molt.
Perquè Xavi ho ha deixat molt clar, oi? Que el tema
recurs i marques.
Recurs i marques. Tot i que sempre ha dit el mateix, no? Que era el rècord del Zamora històric, ha dit. No ha parlat de les porteries a zero, però jo crec que s'hi referia,
Sí. Referia a tot.
Bueno, és
un reconeixement a Ter Stegen, al final, el que vol demostrar Xavi.
De fet, ja el rècord dels 18 gols ja no el tenim, perquè
no,
acabant d'encaixar 18 gols, no?
No, 17.
Portem 17 o 18?
18.
Portem 18.
Ah, sí, d'acord.
No, Ter Stegen 17.
No, però
sí, però
és igual, això.
Sí, sí.
El Ter Stegen pot portar mirant,
no sé si ho ha dit el Ricard o el Bernat fa una estona, que això fa 30 anys no passava, està mirant tantes dades i tants rècords, i si xutes amb l'esquerra i és una plena, i... Home,
tampoc es comptaven tantes coses, Xavi. Es compta tot, pues al final...
Jo me'n recordo un partit de to contra el Villarreal, fotent una bronca a l'Oleguer perquè no li havia donat... Bueno, és lamentable. Tot això que sigui buscar el tema particular abans del col·lectiu, a mi em sembla lamentable.
Doncs ja estem d'acord, sí. Però
mira,
vaja...
que el Betis tenia un cas amb el de Joaquín, que s'hagués pogut convertir en el jugador amb més partits de tota la història,
i Pellegrini
ha prioritzat els interessos de l'equip.
I què creieu que passarà als dos partits que queden? Ara ja jugarà Iñaki Peña, no?
Sí,
o no? Continuarem buscant el rècord, perquè encara en tenim algun, no?
Cal que jugui perquè bati algun rècord o no?
El de la porteria de zero.
No,
de la
però aquest rècord jo li tinc tírria. Ja
mania.
No, perquè això és artificial. Porteries a zero en Lliga en segle XX. XXI, perdó. No, però el rècord, diríem, absolut del Zamora, per coeficient.
El Zamora històric, si no juga, el guanya, oi?
Sí.
Però guanya Ter Stegen, no el Barça.
Correcte.
Ah, i el Barça no,
perquè... És un rècord individual.
Sí. Perquè ja ha igualat els 18 que de
Liaño i Oblak.
Això el Barça.
Això ja el Barça, sí.
Però vaja, normalment juga un equip,
però el Zamora és de Ter Stegen, no del Barça. El Zamora és de Ter Stegen.
Aquest és el problema.
Bueno, com el Pichichis de Lewandowski. No passa res.
Un altre problema.
Bueno, doncs vinga, més problemes. Doncs veneïts problemes.
És que mira, la pilota d'or ens agrada poc. Però com és subjectiva, no condiciona tant en el joc. És que ara està condicionant que un nano no tingui tres partits a primera divisió, perquè si aquell ha de...
Escolta, però la història també té un valor, no? És a dir, que la història també té un valor.
Els llibres d'història, però és que
l'equip...
També, perquè Ter Stegen és el teu equip.
Ter Stegen no hauria de tenir el Zamora si li fan 17 gols i el seu company en 3 partits li foten 9, 27. Aquell, allò no és el... Bueno, el Zamora aquest any sí, però l'històric no.
Escolta, però si tu ets molt bo i el teu suplent és un petardo, què has de fer?
Jugues en un equip. És que el Zamora hauria de ser per l'equip.
Bueno.
A mi em sembla és que...
No, és un debat, és un debat. Però
sí, sí, cas... està bé, és curiós, és curiós. Jo també, bueno, ja ho he deixat clar, però em sembla bé que gairebé tots estem d'acord, excepte el Bernat Coll, que està molt bé també que defensi aquesta postura de la importància dels llibres d'història, perquè el futbol és un esport col·lectiu, però està ple de premis individuals. El que passa és aquest punt de fricció que condicioni les alineacions o que condicioni que un altre company jugui, perquè la porteria, clar, és tan específica que no, Iñaki Peña no pot jugar d'una altra posició. Vull dir que amb els jugadors de camp encara podem trobar algun matís. Aviam, tema de jugadors de camp. Eric, Javi, ha sortit molt, molt penalitzat del partit. Aquests partits fan més mal que bé,
Doncs sí, perquè el partit de l'Elx encara va fer una imatge prou significativa, no? Dius, bueno, va sortir prou bé, però avui la veritat les carències com a pivot defensiu són molt grans i l'ha perjudicat moltíssim aquest partit per ell.
I com a lateral gairebé us diria que més, no?
Sí, però bueno, jo com crec que lateral ja és una imatge ja sí. massa forçada. Ja si el pivot ja el veus una mica patint, ja el lateral ja és... Per mi no crec que tingui massa recorregut.
Acostuma, va aparèixer a Almeria.
Sí.
Recordeu, en el primer gol de l'Almeria, que també no fa una bona acció defensiva.
Sí.
I el va posar després a Condé.
A ell ja fa un partit pulcre, també l'escenari potser li permetia. Mm. Però és que avui defensivament comet el penal per una precipitació... Després de la segona meitat fent de lateral, no calcula bé la línia de fora de joc. No.
És que és un jugador que sempre surt com a les fotos.
Sí, sí, sí.
Claus, no? Important.
A mi em fa la sensació que aquella confiança que vol tenir Xavi amb ell, partits com el d'avui, li restin de cara al futur,
Home, doncs el que està clar és que és un jugador que el tenen que trobar un lloc i no li acaben de trobar. No li acaben de trobar.
I per què li han de trobar
en lloc? Doncs perquè Xavi el vol.
Però és central, ell.
No està tan clar.
És central. Que Xavi no el vegi és una altra cosa.
Exacte, però per les condicions que té, ja el Jordi Cruyff li va intentar convèncer a Xavi de que per les seves condicions potser potser tindria que jugar una mica més avançat. I tal com anirà la pròxima temporada, doncs la posició de central potser té poques opcions i el pivot podria tenir alguna més, però clar, ha de donar un pas endavant, perquè jugant així és difícil donar-li oportunitats.
Carles, tens alguna dada de la segona part que complementi tot el que ens has explicat de la primera, de l'Eric?
Home, mira, la segona part té una pilota recuperada, una perduda, i ja comença una falta. Per tant, poca cosa, poques intervencions, poc rellevant.
Trenca el fora de joc.
Sí, el més rellevant és la de la primera part, que de totes les intervencions que fa un 95% amb un o dos tocs, que no havíem comptabilitzat mai a cap migcampista per sobre del 90%.
Bestial, bestial. Bernat, alguna cosa a dir del tema Eric?
No, que em sap greu, perquè jo crec que és un jugador que se l'està marejant una miqueta, perquè té un problema que és que l'agafem com a central i aleshores el comparem amb Araujo, que és un jugador absolutament diferent. I els centrals poden ser complementaris i poden tenir característiques diferents, però, a veure, Eric García, jo crec que és un jugador que encara s'ha de formar del tot. Quants anys té? 21? 20?
23?
22.
Sí, 23 22.
9 de gener del 2001.
És jove, encara 22 sí. anys. Què passa? El rendiment
sí,
no dona.
Sí, sí.
O sigui, I es pot donar oportunitats, i a mi em sembla bé donar més marge, però el rendiment d'Eric aquestes dues temporades està per sota d'un rendiment notable de futbolista del Barça.
I després, sí, és desconcertant,
I després ve d'una aventura frustrada també al City. És la segona ja... La segona etapa que no està al nivell de les seves expectatives. Amb la selecció espanyola va tenir moments amb Luis Enrique que era titular indiscutible, per exemple a Nations League i aquella final contra França, i va arribar al Mundial i no el van veure. A l'Eurocopa en canvi va tenir minuts, i la sensació és que tot arreu ha anat com de més a menys, no? I això jo crec que l'afecta a ell emocionalment, i avui l'hem vist una mica
els gestos desanimat. La cara de l'Eric García, avui ho explicava el Carles Domènech, fa cara de penal.
Sí, sí, i fa cara de trencar l'ocell.
Sí, exacte, sí. Paga amb la cara.
És veritat. Bé, i l'altre nom propi que volia tocar abans d'anar al mercat és el de Pablo Torre. Mireia, n'ha parlat?
Sí, ha parlat de com se sent sent el quart migcampista.
A mí personalmente es la que más me gusta, es la que más cómodo estoy, pero bueno, donde me ponga el míster, pues encantado estaré. Y nada, me ha dicho que me atreviese y que jugase detrás de sus mediocentros, que me girase y bueno, eso es lo que he intentado hacer.
Importantes para ti también estos partidos de final de temporada, Pablo. No ha sido una temporada fácil, temporada de adaptación al club, pero también me imagino que con ganas de aprovechar, ¿no?, estas oportunidades.
Bueno, no ha sido una temporada fácil, pero ha sido de mucho, mucho aprendizaje, y bueno, a partir de ahora, como he dicho siempre, los minutos que tenga que estar en el campo los intentaré aprovechar al máximo.
Y ya para acabar, te hemos visto conectar muy bien con Valde en esa banda izquierda, ¿os entendéis bien?
Sí, bueno, con Valde me entiendo muy bien. Bueno, no hemos jugado mucho en el campo, pero fuera tengo una gran amistad con él y bueno, al final a veces esas cosas salen solas, y bueno, contento.
Carles, dades finals de Pablo Torre avui?
Doncs mira, 41 intervencions, el 67% amb un o dos tocs, 3 pilotes recuperades, 4 perdudes, i prou relacions amb els altres companys de la davantera, amb 6 en Lewandowski, 9 en Rafinha.
Doncs escolta'm, després dels minuts de la Real Societat, els minuts d'avui, i quedant dos partits per davant, i amb la línia que està, espera que no aprofiti l'últim sprint, de la temporada?
Per fer què?
Per quedar-se a la primera plantilla,
oblida.
Javi, o no hi ha possibilitats?
Quin és el problema? Quin és el problema, Javi? Perquè avui hem vist un jugadoràs, i l'altre dia els 10 minutets o els 15 que va jugar també.
És una opinió personal, eh? Jo veig el Pablo Torre i veig el Riqui Puig. El pitjor del Riqui Puig.
Com a mínim té bon colpeig, que l'estratègia t'ajuda. Bueno. Fa una cara que no us podeu ni imaginar.
Té talent. Té talent. Però, que reconeixen que té talent.
Una càmera per Javi, eh?
Però, ara Javi, només falta que tingui cap.
Ja, però solta'm una cosa. Ara vaig amb el cap a veure què vol dir. Però el que vull dir és que fins ara podia tenir talent i no havia tingut rendiment. Però és que ara està tenint talent i està tenint rendiment. Aleshores jo dic, si tu acabes amb 4 partits amb bon rendiment, no pots fer reconsiderar la situació?
Però bon rendiment què vol dir?
Home, doncs que aprofita els minuts i és dels millors de l'equip. El Xavi necessita jugadors entre línies, jugadors que girin, jugadors que tinguin talent per l'última passada, futbolistes que entenguin aquesta posició. I Pablo Torre això ho entén. Potser d'altres coses no, però és evident que encaixa en aquest perfil. Si no, Xavi no l'hauria trucat a l'estiu passat perquè vingués. I el que fa Pablo Torre ara, en aquests minuts finals, perquè durant la temporada jo no l'he vist en aquest nivell de confiança i de continuïtat, és demostrar-li a Xavi el que havia buscat. Fins i tot, a més, diu Xavi que és el futbolista de la plantilla que millor colpeig té per la pilota aturada. Vull dir, tot això suma, no?
Per cedir-lo, sumarà, sí. Esperem que per tingui una bona sessió i que disfruti d'un bon any.
Sí, que aquesta decisió no té marxa enrere.
No té marxa enrere.
Però tu entens que això que estàs explicant, que no tinc cap dubte que està basat en el que tu saps i coneixes, des de fora és molt difícil d'entendre?
Per?
Perquè tu m'estàs parlant d'un jugador que jo veig al camp una altra cosa.
Bé, ha dit que no té cap, ha dit en un moment el Javi, que jo l'he parat.
Però no té cap que ho digui, no va entrenar...
No, entrenar. Una altra cosa és com entrena. Ja. Una altra cosa és com viu la vida fora de l'esport. Una altra cosa és per què no juga al filial.
És l'únic, Javi.
Una altra cosa és perquè... un jugador amb aquest talent tindria que tenir minuts, no? I tindria que tenir oportunitats. Sí, tindria... Penseu per què no les té.
I Javi, no creus que aleshores el Barça, si parlen com a club, dimiteix massa d'hora? Perquè això em recorda l'esforç que es va fer amb Déu Lofeu. Luis Enrique no va voler participar per dir la reeducació de Déu Lofeu i es va perdre un talent que no sé si hagués seguit el Barça o no ho sé. Però aquest cas de Pablo Torre, que només porta aquesta temporada i és jove, no sé si possiblement el Barça el tindria que acollir i pensant que té un gran talent i reeducar-lo.
Bueno, ja ha estat un any intentant reeducar-lo, no? Perquè a ell, quan van fitxar, ja va posar alguna trava dient que si no jugava, lo millor era jugar a un altre lloc. Després a l'hivern també va posar algun problema perquè no estava jugant i a veure si podia sortir. Li van dir no, tu segueixes aquí perquè volem això.
Volien el Racing, aquest... no? Que és el seu equip, casa seva.
Clar. O sigui, el problema que té el Pablo Torre és que té un talent descomunal, però encara té que donar, ha de madurar.
A veure quina sessió...
Maduri. I que maduri fora del Barça, que perquè no? pugui venir ja més madur.
Home, Villarreal, si hi ha Quique Setién, gairebé sembla ideal.
Sí, sí, està fet. No, evidentment, si fos el problema és que Quique Setién potser millor no segueix, però si segueix Quique Setién...
Per què no ha de seguir Quique Setién? Fa uns dies, Carles, vas dir que...
Mira, hola,
que
diuen.
Hi ha algú que perquè, no li cau sí, bé, perquè no? Villarreal no acaba de...
No, diríem que els mètodes...
acaben d'estar convençuts.
Sí, no, són uns mètodes antigots. I aleshores hi ha jugadors que no veuen això en un futur.
Són un Pautasso sí. Pablo Rosso, no?
Com?
Pautasso i Pablo Rosso, que tenien aquests mètodes antigots. També.
No li estan malament, eh?
No sé, necessita. Jo crec que no. També és veritat que sempre he tingut la sensació que el Villarreal ha fet aquesta aposta a contracor, perquè mai ha apostat per un perfil futbolístic com el de Quique Setién, i de cop i volta va aparèixer Quique Setién allà a Villarreal, no se sap ben bé per què. I els resultats, i el que veiem al terreny de joc, per formes, respiren molt Quique Setién, en molt poc temps ho ha fet, però la sensació és que no acaben de creure-se'l. Bé, veurem què passa. Mira, fem una cosa, triem el millor jugador i ens hi fotem de cap al mercat, va. Millor jugador.
El millor jugador del partit.
Ha arribat el moment de saber qui ha estat el millor jugador d'aquest Valladolid 3, Barça 1. El Bernabéu ha votat a Frenkie de Jong. A Bernat Coll.
Pablo Torre.
Xavi Campos.
Frenkie.
Albert Mora.
Lewandowski pel gol.
Marc Carles.
De Jong.
Bernat Soler.
Pablo Torre.
Ricard.
Rafinha.
Mireia.
Balde.
Javi.
Anava a dir Christensen pel golaç, però bueno, diré Rafinha també.
I els oients han votat a Pablo Torre, per tant, hi ha un empat entre Frenkie de Jong i Pablo Torre.
Molt bé. Els oients que dius que han triat?
A Pablo.
Pablo Torre.
Pablo, eh?
O sigui, que voleu canviar el vot.
No, donem-li a Pablo Torre, no avui.
Gran audiència.
Gran audiència. Bé, doncs no... Pablo Torre, ja el Javi ha dit quin és el full de ruta, però el Javi ja sabeu que quan ve hem de parlar de coses. L'últim dia que va venir va marxar sense Mateu Alemany i amb Busquets amb algun dubte ja per les declaracions de Xavi a la roda de premsa. Tornes, Javi, i Mateu Alemany ha tornat i Busquets ha marxat. Això en molt poc temps, perquè no sé quin dia és, però això potser va fa un mes.
15 dies. No, menys.
Dues o tres
setmanes. No, ja t'ho dic, com a molt 3 setmanes, com a molt.
Val, i aleshores, que en Busquets marxi, ha canviat coses respecte a tot allò que ens vas explicar aquell dia?
Totalment.
Totalment,
totalment.
Eh?
O sigui, ha sigut un gir de 180 graus a la planificació esportiva.
Molt bé. Per què?
Doncs perquè el pivot defensiu, per el sistema de Xavi, per la ment de Xavi, és vital. És prioritari i passa tot el joc. O sigui, l'equip necessita un pivot defensiu d'altíssim nivell en qualsevol dels sentits. Aleshores, el tenia, era Sergio Busquets. Aleshores, ja amb Sergio Busquets, què necessitava l'equip? Doncs un pivot alternatiu, més defensiu, sí. Menys, a lo millor, no tan talent, però que pogués donar aquests minuts de qualitat. I aleshores per això havíem parlat
de Guido, Amrabat.
De Guido i d'Amrabat.
Sí.
Evidentment, ara això...
Ara no hi ha Busquets, i ara aleshores quin perfil busquem, o què volem?
Volem un top.
Un top.
No, però top vol dir top. O sigui, no top... no, és top.
Top, Subimendi, quadre?
Subimendi és el menys top dels tops.
Atenció, un moment. Para la cinta, un moment. Aleshores, perquè diners de cop i volta en tenim per fitxar un dels millors...
A veure, jo no sé d'on trauran, Sí. L'any passat també semblava impossible i van treure, no? Jo no sé com ho faran, l'any passat eren les palanques, aquest any no sé com ho faran, però...
la inversió ens vas dir que s'havia de fer en el lateral dret. Això ha canviat?
Ha canviat totalment. Perquè ara la prioritat absoluta és trobar un pivot defensiu, i a més et dic, o sigui, no un pivot defensiu alternatiu, sinó un pivot defensiu amb nivell de qualitat dels millors. I en aquest sentit, en el mercat hi ha 4. segons consideres tècnic. Sí, sí, quatre.
O sigui, ja els tenia assenyats. Per Xavi hi ha quatre migcentres que són els que definiries tu com a top.
Top, sí.
Qui són aquests?
A veure, comencem pel, si vols, l'impossible, perquè, sí, evidentment, està a la llista, però ja aquest no el donen per absolutament que no, que és Rodri, del Manchester City. Aquest Rodri, és un pivot top.
Que Rodri és un, millor, però queda fora de les
fora de totalment, de l'abast.
Anem a possibilitats reals, el segon.
Bueno, reals. També són possibilitats que podem dir que en complicades, el cas que es, sí, pugui donar el pas, el Barça ho intentaria, que són Verratti.
Sí?
Sí, al final és veritat, els rumors que diuen que el PSG i Verratti no acaben d'entendre's últimament, doncs si a Verratti hi ha una mínima opció, el cos tècnic del Barça li agrada molt. I es va intentar fa temps, a més, amb el Barça.
I Verratti.
I l'altre és, ja has donat, el Joshua Kimmich.
Kimmich, eh? O sigui, el tema Kimmich és
veritat. El Xavi el considera espectacular, ja ho ha dit, a més, amb una roda de premsa, crec. El considera una de les millors opcions que hi ha dintre del mercat. A més, amb això que ell mateix és el seu agent. Si és veritat això que diuen de que s'està pensant la possibilitat de marxar o de canviar d'aires, doncs el Barça ho intentarà.
Què vols dir que és el seu agent?
No té agent a Kimmich.
Ah, que ell és el mateix, ell, sí, ell es representa ell,
sí,
mateix.
Sí, sí, sí,
ah,
sí, sí.
Però i qui l'està movent?
Una persona del seu entorn ha parlat amb el Xavi.
Una persona de l'entorn de Kimmich, perquè com no té representant...
Clar, ell va dir, ha parlat amb el Xavi dient què us parece, i clar, el Xavi li ha dit ja.
Com, o sigui,
com vulgui.
El representant de l'entorn de Kimmich ha dit què us semblaria la possibilitat, sí, de que vingués al Barça.
Exacte. I després hi ha la quart top, que és el, sí, top nacional, que també, evidentment, és que el Xavi el rebria amb les braços.
És Zubimendi.
Zubimendi. Totalment.
Però que veig que, com deies, clar, l'aposta ha crescut tant que Zubimendi ara s'ha quedat allò a la cua.
Sí, sí, ara mateix els 60 milions que costaria la clàusula de Zubimendi no es veu com a algú insalvable, com es veia fa un any, perquè clar, estàvem parlant d'un jugador que seria el suplent de Busquets.
El que passa que la Reial diu que han parlat de Zubimendi i no es mou de noeta. Ho ha dit l'Imanol Alguacil l'altre dia.
La vida dona moltes voltes, yeah, Xavi.
I Javi, quan calculen que pot costar Kimmich?
80, a partir de 80.
Està bé.
A partir de 80, el que passa que aquí també podríem buscar algun jugador, si el Bayern... El que passa que el Bayern és un club molt difícil de negociar. Per això ho dic, ara mateix és un somni que si el jugador... És com, té que ser una mica com el Robert Lewandowski aquest estiu. Ha de ser ell el que doni el primer pas, que digui que no vol seguir, que el digui que... Ell té contracte fins al 2025, tampoc serà tan fàcil, però que si ell dona el primer pas, el Barça farà tot el possible per portar-lo, perquè és un jugador que el Xavi considera excepcional. O sigui, perfecte pel que vol.
Què us sembla, tot plegat?
Home, a mi em sembla que està molt bé ser ambiciós, i a mi ja m'agrada. A mi Kimmich em sembla un jugador de tots els que ha dit, és que m'agrada gairebé més que Rodri. I com Rodri és impossible, doncs fixa't en els que siguin mínimament possibles, no? I suposo que és molt raonable que Xavi ara ho enfoqui tot cap al mig centre, perquè sí, perd, sí, una baula importantíssima de l'equip.
O sigui, penseu que tot l'esforç econòmic, tot el múscul econòmic que té el Barça, el poc que tindrà o el molt que tindrà, serà pel pivot defensiu. Per això, ara, en el tema del lateral, ha, sí, canviat una miqueta, també, o sigui, és un vas comunicant, ¿vale?
O sigui, Foyt desapareix del mapa.
Foyt desapareix amb el mapa perquè no hi haurà 54 milions per pagar la seva clàusula. Perquè això ja està absolutament descartat, aniran, perquè tot...
Tot l'esforç cap al mig centre.
Tot.
I ja, aleshores, de lateral, què trobarem? En trobarem algun o no?
A veure...
Clar, lateral anem arrossegant, eh?
Hi ha un jugador que agrada molt al cos tècnic, el que passa és que tindria que ser amb la mateixa condició que està jugant aquest any amb el Bayern de Múnich, que és el Joao Cancelo.
Doncs apunta-te'l bé.
Doncs,
Joao Cancelo, eh?
Clar, pensa que el seu representant és de la corda de la porta, o sigui que amb això ho tenim tot guanyat.
És Jorge Mendes.
Sí. Ell no està a gust al City, ell no està a gust al Bayern.
L'altra operació que estava governant Mendes és Rubén Neves. Rubén Neves es diu, no?
Sí, ho dius bé. Sí, Xavi.
Caurà.
Que
no es farà.
Espero que caigui.
I llavors els esforços els enfoquen, els estan enfocant ja en Cancelo. Cancelo és del City, una possible sessió. Guardiola, tinc entès que no,
no el vol.
Ja no el vol.
També l'haurem d'educar, aquest, eh?
Molt.
Ah.
Però el Xavi és una persona que convenç a la gent i que el sap portar pel bon camí. No et preocupeu, no us preocupeu.
No, no, ja ho preocupo. Pablo Torre.
Però si no, però cosa, Torre ha de madurar.
Jo no sé què ha passat amb Cancelo i Guardiola, però va ser molt sobtat que de cop i volta se'l va treure de sobre, perquè era titular indiscutible, el va fer un jugador important des del lateral esquerre.
Sí, sí. Més que el Pep té aquest sis sentit a vegades, que veu coses i decideix que s'han acabat algunes etapes o alguns cicles i els cicles. Per tant, el Xavi i el Javi ens parlen de Cancelo com a opció. Xavi, a tu també et sona, eh? Això?
Sí. Vaja, que s'està intentant avançar.
I quan dèiem que Mateu Alemany d'un a un, el problema és que si vingués el jugador del Bayern i costa 80 quilos, aquí vendrem per 80 quilos.
A veure...
Perquè els dos que anaven a anar a l'Aston Villa ja no aniran, no?
A veure, Ferran Torres, evidentment, a l'Aston Villa no sé si anirà o no anirà, no? És aquest el que dius, no?
Aquest és un d'ells, sí.
Ferran Torres. Estàs parlant... Pensa que no només hi ha els jugadors que estan a la plantilla, també tenim cedits, eh?
Sí, ara anem als cedits.
No oblidis que els cedits també poden donar diners, eh?
Val. Anem un moment a l'altre tema, que és tiro del lateral. Si bé Cancelo... Clar, aleshores entenc que apareix aquí el tema Koundé.
Correcte.
Javi, què passa amb Koundé?
Doncs mira, Koundé ja...
O sigui, el Xavi, què en pensa de Koundé? Què vol de Koundé l'any que ve?
A veure, Koundé... es va reunir abans del partit contra... la Real Societat la setmana passada, es va reunir amb el Xavi, bueno, ell mateix aquesta roda de premsa ja ho ha explicat, i li va dir que no volia, no volia tampoc, és veritat, no és cert, no, que no es sentia còmode jugant com a lateral dret.
Aleshores... M'interessa la visió de Xavi, perquè la Mireia té informació sobre la visió de Koundé.
Vale. Doncs el Xavi té clar que l'any que ve no jugarà de lateral dret a Jules Koundé, sinó serà una opció puntual, com ha sigut Araujo, o com ho serà el millor Sergi Roberto, no sé al final quin serà
el teu
paper. O sigui,
que Xavi li va dir a Koundé que...
No et preocupis, no seràs al lateral dret per sistema, perquè estem buscant un lateral dret, que és el que està dient el Xavi, al Joao Cancelo. O sigui, que ja tenen aquesta idea de que ell no sigui al lateral dret titular, vamos. Això molt ho tenen clar.
Molt bé. Mireia, i Koundé, què en pensa de tot plegat i del que li va dir Xavi en aquesta reunió?
Que no s'ho creu. Diu que...
No s'ho acaba de creure.
Bé, perquè Xavi és una cosa que ja li havia dit a principis d'aquesta temporada, no s'ha acabat complint, i una cosa que també diu Koundé és que ell no viu aliè a la premsa. I que ja sap que des que Busquets va dir que no seguia, la prioritat va passar a ser el mig centre en comptes de lateral. Llavors, si ha de venir Íñigo Martínez i la prioritat és el mig centre, ell preveu que tornarà a caure al lateral.
O sigui, que Koundé diu, o sigui, si han de posar l'inversió en el mig centre i ve Íñigo Martínez, aviam si m'he de menjar un altre cop el tema del lateral, perquè això de Cancelo no ho deu saber, o no ho deu veure clar, o no ho deu veure del tot fet. I aleshores, ell... està disposat a fer el pas? O el que fa és estar obert? És que té alguna oferta? O sigui, què és el que pensa Koundé?
Koundé, contràriament a coses que s'han estat dient al llarg del dia d'avui, no li ha dit a Xavi que vulgui marxar.
Uh-huh.
Ara bé, no tancar la porta a fer-ho sense tampoc fer gaires esforços per buscar un altre equip. És a dir, si ve alguna cosa que beneficiï tant al Barça com a Koundé, endavant. Però, si no, és més una petita amenaça, podríem dir.
I ell té alguna oferta o algun cant de sirena que sàpiga que pot arribar? Alguna oferta d'aquest perfil?
Més aviat cant de sirena. L'estiu passat hi havia altres equips, a part del Barça...
El Chelsea, no?
Li anaven darrere, exacte, el Chelsea. Però el Chelsea anava darrere perquè l'instigador de tot això era Tuchel. Ara bé, Tuchel ja no és el Chelsea, però Koundé està convençut que el fet que Tuchel hagi marxat no seria un impediment per anar-se'n cap a Londres.
Bé, perquè és una oferta. El que passa és que jo dic, si ara Koundé se'n va a jugar al Chelsea, que no juga ni a Europa, també fa el negoci de Robert amb les cabres, eh? Vull dir, no sé.
Està pressionant una mica, no?
Sí.
El que passa és que podria haver pressionat diumenge contra la Reial o dissabte van jugar, no? Que va fer de central.
Els 45 minuts de central, per voler jugar de central, no els va aprofitar gaire bé, eh?
No.
Bé, no.
La veritat és que no.
Ja vam veure que va estar tota la segona meitat a la banqueta i amb la caputxa posada.
Sí, i també el vam veure la primera part fent de central.
Sí.
Alguna cosa més, Mireia, que hagis de completar, no?
No, en principi no.
Molt bé. Bé, doncs, què us sembla el tema Koundé? L'explicació del Javi,
Jo tinc un dubte. Si Xavi li ha dit a Koundé que no el veu de lateral o que jugarà poc de lateral i el Barça no té diners, ha decidit que els diners no els invertirà en un lateral, qui jugarà de lateral l'any que ve?
Ja t'ho han dit, Joan Cancelo.
Ah, Cancelo, perdona, sí, la sessió.
Sí, però...
I si no sortís...
Buscaran un lateral dret. Hi haurà un fitxatge d'un lateral dret. El que no sabem és al final qui vindrà. L'any passat, aquest estiu va venir Héctor Bellerín, no va anar bé. Sí. Bueno, pues mala sort. A veure aquest any. L'objectiu és Cancelo cedit.
I ja perquè jugui Koundé, qui s'asseu, Araujo o Christensen?
A veure, és que aquí tenim un problema molt greu, que és aquí no hi ha titulars. O sigui, mira, jo aquí anava a donar-vos una dada, perquè fixeu-vos, això de que pensar equip titular i equip no titular és una mica absurd. Vosaltres creieu que si jo dic Ter Stegen de porter aquest any, eh? Koundé, Araujo, Christensen, Balde, Busquets, Pedri, Frenkie de Jong, Dembélé, Lewandowski i Gavi, això és el millor 11 que pot treure Xavi, més o menys? Vosaltres penseu que és més o menys això o no?
Sí.
Sí? No ha jugat ningú partit a la Lliga, aquest 11. Ni cap partit a la Lliga. Cap. Zero. Perquè veieu que això dels titulars, no penseu tant dels titulars. Tenim una plantilla...
Com que no han jugat cap?
Aquest equip que et dic, Ter Stegen, Koundé, Araujo, Christensen, Balde, Sergio Busquets. Pedri, Frenkie de Jong, Dembélé, Lewandowski i Gavi no ha jugat cap partit a la Lliga.
Quan va aparèixer el quart migcampista de Dembélé, ja estava...
Per això dic que això dels titulars no penseu tant, sinó que necessitem una plantilla, completa.
El Madrid té Militao, Rüdiger i Àlaba. Té tres centrals i dius, qui són els titulars? Bé, vam arribar al camp del City que no se sabia qui jugaria en la parella de centrals.
Correcte.
Jo no veig malament que hi hagi tres centrals d'aquest nivell i que la competència entre tots tres, diríem, que formi part de la gestió de tots.
I Íñigo Martínez?
Íñigo Martínez
entenc que serà el quart central, no, Javi? Que estarà per darrere d'aquests tres.
Tu pensa que la idea del Xavi és aquest... Bueno, ja veurem, no? Perquè visto lo visto, ja veurem. Perquè és que Eric canvia de posició i ja no sigui central. I que Marcos Alonso tampoc sigui central. Perquè Marcos Alonso, si tot circula com vol Xavi, serà el substitut o el relleu de Balde. Perquè Alba, en teoria, no compta en el projecte de Xavi per l'any que ve. Alba no està dintre dels jugadors que jugaran. Ara, ja veurem, perquè té contracte en vigor i això no és tan fàcil de negociar.
Va, i acabo amb els cedits, que ja passem de la una i avui estem fent una mica, aprofitant que anem pel web i l'app i no tenim tanta pressa com amb l'antena, podem fer una miqueta més. Són app de Nico Collado, em deixo algun de cedits?
Bueno, el City, si l'anglès.
Sí, l'anglès, sí.
Des,
també, no?
Des, no, si la llista llarga.
Trincau encara,
eh?
Trincau està aparolat al traspàs.
Sí, Trincau no.
Javi, de tots els cedits, tu ja ens vas dir que Abde en principi tornava per quedar-se.
La idea del cos tècnic és que Abde faci la pretemporada en equip i que, si totes les condicions són normals, es quedi. Ara, clar, si ve una oferta...
Ja ho entenc.
Clar, ara mateix, ja et dic, la prioritat és una altra. Però, de tots els cedits, l'únic que té una opció mínima o una opció real de quedar-se... Una opció real, no, mínima no, m'he passat. Sí. Una opció real de quedar-se és Abde. La resta, cap ni un, els cops tècnic compta amb ell.
Com és que veuen més Eric García com a mig centre suplent que Nico González?
En Nico té un problema, a lo millor això ho ha millorat ara amb el València, no ho sé,
però el cos tècnic considera que Nico no sap defensar i no sap guardar bé la posició. A partir d'aquí...
Per jugar de mig centre, eh?
Sí, no, estic parlant per jugar de mig centre, eh?
Sí, sí, sí.
No sap no defensar i no sap guardar bé la posició. A partir d'aquí, doncs, hi ha un problema, doncs, de concepte. L'Eric sí que consideren que pot fer-ho.
Mira enrere, eh? L'Eric, quan salta una pressió, mira enrere a veure el que deixa.
Sí, sí. El que passa és que, doncs, potser el recorregut serà més llarg que el que ells pensen. Ells pensen, potser, que podria adaptar-se més ràpid i, veient el que el partit d'avui, sembla que li costarà més del que semblava.
Doncs molt bé. Us queda alguna pregunta? Perquè el Javi acaba avui, eh? O sigui, que ja el podeu rebentar.
Un tití res, eh?
Un tití que es quedi allà al Lecce i que, oye, tu, que mengi molta pasta que, ja, que li senta bé.
I vindrà Gundogan?
Ojalà, no? A veure, el Xavi té el sí del Gundogan.
Vas dir 99% o no sé què vas dir.
No, el Xavi té el sí de Gundogan.
Xavi té el sí de Gundogan.
Té el sí de que el Gundogan, ara, l'estan marejant, pel que veig, l'estan marejant. Però, bueno, confiem en la paraula de...
Però qui l'està marejant? Què
vols dir? Home, doncs sembla que el Guardiola o el City li estan oferint...
Clar, que el vol retenir.
Clar.
L'estan marejant, diu.
Clar, l'estan marejant. L'estan mareant entre tots. Però, en principi, amb el sí que té, doncs el tenim que... És la força que tenim. Que ell va dir que sí, que acceptava les condicions que li donava el Xavi i que li convencia el seu projecte.
Bé, ja sabem que el futbol aquestes coses canvien. Donar un sí al Barça i va perdre la final del 2006 de la Champions i es va quedar l'Arsenal. Ves a saber si una Champions amb el City i el paper que està tenint Gundogan, que és un paper d'actor principal, pot...
O sigui, vols dir que ens convé que perdi el City, no?
No.
És el que estàs dient, home. Aquí tenim que ser... egoistes i proactius.
No,
tu vols que perdi el City perquè es quedi Gundogan.
No, vull dir que això podria canviar i podria ser que aleshores Guardiola pugui retenir-lo i que l'estigui marejant molt ara perquè finalment es pugui quedar. Això ja veurem. Bé, doncs, si no teniu cap... teniu una última oportunitat amb el Javi...
No, a mi només em fa... Li vull dir que em fa molta il·lusió que sigui optimista perquè em dona la impressió que entre tots els cedits que he anomenat no tenim ni per mitja cama
pel
Bayern. Però bé, amb optimisme, anem a... No?
Tot està en mans de Mateu Alemany, això, ara.
Sí.
Que només un nom, només un nom que ja hem obviat, que no hem dit i que segurament no tenim temps, sí, però que és el principal, que és el de Messi, que jo ahir a la roda de premsa vaig veure un to diferent amb Xavi, passant-li com una mica la pressió.
Tot positiu o negatiu? De passar-li...
Sí, és que això ara ja depèn de Messi. Com volem dir, a qui et podem pagar el que et podem pagar, ja ho saps, ja saps que hi ha, ja saps quines són les coses bones, però com tu no facis el pas...
Sí, però és que l'han de poder inscriure, l'han de pagar-li el que li hagin de pagar, el tema és que l'han de poder inscriure.
Bueno, per això és el plan de viabilitat, no? Clar, el pla de viabilitat està per veure, per ara no ho ha acceptat.
Pilota endavant, de moment ajornen la resposta de la Lliga i un cop la tinguis, primer has d'inscriure Gavi, Araujo, Sergi Roberto i companyia, i aleshores a veure quin forat tens, si tens 1x1 o 1x4 per inscriure Messi. Clar, jo entenc que Messi no digui sí, jo me'n vaig cap allà, refuso totes les ofertes que tinc i després et quedis amb una mà al davant i una altra al darrere.
És un triple mortal que a més has de clavar-lo, eh? Vull dir que no serà...
I jugarà a Montjuïc, no oblideu això.
Sí. No hi ha cap novetat, aquí, Javi, del tema de Messi, no... Vull dir que està...
Cap ni una.
Molt bé.
Per cert, doncs, Ricard, ha sortit l'acte del partit. Hem comentat quan Rafinha ha marxat del camp, que s'havia tret la samarreta, i hem dit, perquè la televisió així ho indicava, que havia vist la groga i vosaltres ho heu qüestionat, teníeu raó vosaltres, eh? L'acte no surt una targeta groga per Rafinha, senzillament l'àrbitre consigna com a altres incidències que s'ha tret aquesta samarreta.
Però el reglament diu que li has d'ensenyar, no?
Sí.
És que a vegades no entenc les coses ja, cada vegada entenc menys.
Escolta, entre la vermella que li han tret a Vinícius i la groga que li perdonen a Rafinha, clar, potser tot està
vinculat.
Parlant de les normes de futbol, David Albelt ha fet, l'exjugador del València Villarreal, ha fet un tuit fa una estona i ha dit, sempre hi ha una primera vegada per canviar les normes de joc, potser demà també ens tanquen al Palau de la Generalitat. També ha fet aquest...
En referència a la vermella de Vinícius que aixequen, no?
Demà també, demà potser ens tanquen al Palau de la Generalitat.
De Valenciana.
Sí.
Hosti, no, és que fort, això et mira pujant de to, perquè al final hi ha coses que són indefensables, però...
Déu-n'hi-do.
Això és arbitrari.
Molt.
Sí, però em refereixo que la part valenciana està defensant, si està intentant dirigir cap aquí, més que enllà de mirar-se les teves pròpies misèries, del que va passar en l'estadi.
Sí, sí, i a més som en un moment de final de temporada que tothom està més pendent de salvar el seu cul que no de pensar en el bé general.
A Catalunya Ràdio, la TDT. Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient, llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges. Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat i a l'app de Catalunya Ràdio. L'app de Catalunya Ràdio. Escolta'ns com i quan vulguis.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank. Tu i jo, nosaltres.